Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els docents ja voten. Una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Que és el que van tancar amb el govern divendres a la nit els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Dues opcions de resposta. O sí o no, amb l'afegit, en aquest no, de i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera confia que sortirà que sí, perquè l'alternativa, diu, és nefasta.
Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
Però no tots els mestres ho veuen així, perquè tot i que hi veuen una millora pel que fa a sou, reclamen que en recursos per l'escola inclusiva és clarament insuficient.
Aquest acord torna a ser engrunes. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
Les votacions són telemàtiques i duraran fins dijous. Per això encara es manté la vaga general convocada per aquest divendres 5 de juny, per si surt que no. I si és el cas, si la majoria de docents no l'avalen, el conflicte podria escalar cap a la vaga indefinida. I, de fet, prova que l'acord no convenç tothom és que avui es mantenen algunes mobilitzacions emparades per la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT. Les més vistoses, les de Girona i les de Monistrol de Montserrat. De seguida hi anirem.
Catalunya al dia.
I ara que fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en senglars de Collserola, ens fixarem en l'impacte que continua tenint encara a dia d'avui al mercat. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Unió de Pagesos xifra en més de 240 milions les pèrdues de Catalunya.
El preu de la llotja de Merco Lleida, que és la que marca la referència, ha anat remuntant, però els ramaders encara hi perden diners.
No hem recuperat. No hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
I els preocupa també l'efecte de la competència. Per exemple, el Brasil, que exporta més barat.
I encara una altra derivada de la pesta porcina és que s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya.
Ara ja es pot fer a fi de reduir el nombre de senglars, i no només per la pesta.
Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
I de l'àmbit de la salut humana, en aquest cas parlarem de les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta.
Amb més sales de tractament i més serveis perquè hi hagi menys gent que hagi de desplaçar-se a Barcelona.
I on també avancen amb l'atenció als malalts de càncer és a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. Avui posa en marxa la nova planta pediàtrica d'oncologia especialitzada en càncers de sang.
Amb 12 habitacions individuals on els malalts i les seves famílies estiguin més còmodes i tranquils. La nova planta també tindrà una gran terrassa i espais d'oci on fins i tot poden jugar a la PlayStation.
Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
Una de les noves usuàries d'aquestes instal·lacions és la Ainhoa. Té 11 anys i està ingressada a la Vall d'Hebron des del gener. I des d'Amposta us explicarem la iniciativa que s'ha posat en marxa per recuperar les aubades. És un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre.
I en aquest programa hem anat a un dels tallers d'aubades.
Pues comencem. Tema.
Meva.
Meva.
Trena.
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 Pena.
La seva idea és poder tornar a sentir aubades per fer les festes d'Amposta d'aquest mes d'agost.
Ha estat un dilluns complicat, sobretot a primera hora, amb diversos accidents. Com ho tenim ara, equip viari, Txell Garriga?
Molt bon dia, Estel. Doncs sí, el dilluns ha arrencat complicat, però totes les incidències s'han anat resolent, totes, de fet, menys una. Un vehicle variat que continua provocant intensitat encara a la P7, entre Mollet i Santa Perpètua en sentit sud, perquè continua tallant un carril. I també veiem densitat a la ronda litoral en sentit Llobregat, a la resta, però ja sense problemes per circular.
I pel que fa al temps, avui, Francesc Mauri, la xafogó, si més no, a la costa, ja és força insuportable, eh?
Doncs sí, bon dia. La humitat combinada amb l'elevada temperatura avui dona també aquest ingredient estiuenc. I és que no ens ho traiem de sobre. Sí que és veritat que es desinfla una mica la temperatura. Ho va fer ahir, ho va fer abans d'ahir, ho fa avui, ho farà demà. I toca fons, però aquest tocar fons és de l'entrada càlida que tenim. Per tant, de calor en continuarà fent. Dimecres toca fons, però a mesura que avanci el final de setmana torna a pujar la temperatura, que no vol dir un pic excepcional com dijous-divendres. En definitiva, continuem amb aquest termòmetre clarament per sobre del que és habitual en aquesta època.
I en esports, què explicarem avui, Montserrat Iam?
Doncs parlarem de Pere Romeu, que ha confirmat que renovarà per a dues temporades més com a entrenador del Barça. En declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, tant ell com Irene Paredes, la capitana, demanen al club que reforcin l'equip per mantenir el nivell després de les absències. El bàsquet Girona ha acabat la temporada al 12è lloc amb el rècord de victòries i és moment de fer balanç a les comarques gironines. Avui podreu sentir un dels jugadors destacats, Pep Busquets. Els jugadors del Calafell admeten que s'han complicat molt la classificació per la final de play-off de l'Hockey Lliga. Després de dues derrotes contundents contra el Liceo, volen forçar divendres un quart partit també a Calafell. I el Vila-sana jugarà per primer cop la final de l'Hockey Lliga femenina després de superar el Palau a les semifinals per dues victòries a 0. Les del Pla d'Urgell esperen ara saber quin serà el rival que sortirà del partit Fraga Gijón, que jugarà demà.
Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs els docents ja voten, a aquesta hora voten si estan d'acord o no amb aquest pacte que es va arribar divendres a la nit amb els sindicats majoritaris, amb Bustec i professors de secundària, i és un pacte que diu la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha de sortir avalat, que ha de guanyar el sí a aquesta consulta sobre el preacord a què van arribar aquests dos sindicats majoritaris. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Si en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores que s'han pactat.
Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
La consellera recorda que, més enllà d'un augment de sou, l'acord suposa incorporar 6.400 efectius per l'escola inclusiva els pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia.
I dèiem, aquesta votació per saber si mestres i professors avalen el preacord ha començat fa poc més d'una hora, a les 12 del migdia. Els resultats dijous, no?
Sí, exacte. Poden votar 90.000 docents i han de respondre aquesta pregunta, si accepten o no el preacord. Poden respondre que sí o que no, però que no està condicionat perquè el text hi diu que llavors accepten fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
I això suposaria obrir la possibilitat, que l'USTEC ja ho va dir en el seu dia, d'abocar els mestres i professors cap a una vaga indefinida, sembla.
És el que s'entén d'entrada. Dijous veurem a quin escenari arribem amb tot plegat.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Mentrestant, es mantenen les vagues i mobilitzacions a segons quins llocs. A la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga. Algunes assemblees territorials mantenen el calendari de mobilitzacions que ja es va anunciar, aquestes mobilitzacions territorialitzades. I avui tocava Girona i la Catalunya Central i també el Moianès. Comencem per Girona. Allà hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat. I és una mobilització que, de fet, va començar ahir a la tarda i aquí hi volen mostrar el seu rebuig a aquest preacord tancat divendres a la nit. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. En l'acció Girona aquest matí, mestres i professors repartits en grups de treball han analitzat els punts del preacord i l'opinió majoritària és que han quedat massa coses al tinter. I han respost també la consellera, dient que si el vot era negatiu seria un caos. Escoltem Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de Girona.
El caos és el que vivim des de fa anys, llavors, si ella considera que el no serà un caos, jo li diria que em sap molt de greu que com a representant del col·lectiu educatiu cregui que el que estem fent aquí és acabar generant un caos. Em sap molt de greu.
L'Olívia de Sant Julià de Ramis i la Gemma de Santa Coloma de Farners, dues mestres, avancen que votaran que no i expliquen per què.
No estic d'acord perquè trobo que el personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors, penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
L'Ester és professora a la Garrotxa, també diu que no, però qüestiona que el vot en contra estigui vinculat a fer vaga indefinida.
Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida. Hi ha moltes altres maneres de fer-ho.
Des de la Coordinadora d'Assemblees de Girona desvinculen aquesta mobilització d'avui als sindicats, una mobilització que, amb batucada inclosa, segurament els sentiu de fons, és a punt d'acabar-se.
Molt bé, doncs gràcies, Fèlix Martín, per aquest seguiment de la mobilització a Girona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I mentrestant, els mestres avui han tornat a pujar a Montserrat. Un centenar de docents de la Catalunya Central han pujat caminant des de Monistrol, tallant la carretera. També diuen en aquest cas que l'acord de divendres és insuficient. Des del monestir de Montserrat, Nati Adell, bon dia.
Hola, bon dia. Així és, Estel. Doncs ja han arribat després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera amb pancartes de color groc aquí a Montserrat, cantant el Virolai, que no sé si el sentiu de fons. Estan asseguts ara mateix en rotllana a terra, just davant la porta de la Basílica, i ja són uns quants més, perquè alguns, com deies, han pujat caminant, però d'altres han pujat en cremallera, els esperaven aquí. Per tant, ben bé són 200 persones. Un ciri gegant al mig de la plaça per simbolitzar quina és la seva veu, quina és la seva queixa. Creuen que aquest preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara el tema de ràtios o la falta de recursos a l'escola inclusiva. Per això, diuen, mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants salvatges s'expressaven així.
Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres, que estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina, i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
Nosaltres seguim a peu del canó, perquè la realitat d'aquest preacord, les aules són les mateixes, els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim en els últims anys.
Doncs bé, una protesta que es fa aquí a Montserrat a una setmana vista perquè vingui el Papa, a punt doncs, de començar aquesta assemblea, i a la tarda prevista també una manifestació a Manresa.
Entesos, doncs gràcies, Nati Adell, des de Montserrat. Bon dia també.
Adéu-siau, bon dia.
Dos minuts serà un quart de dues del migdia. Vagues que continuen, mobilitzacions en el cas dels docents i també de metges. Hi ha jornada de protestes també en l'àmbit sanitari per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen els metges. La majoria de facultatius d'una trentena de centres del país han deixat de fer hores extres. CatSalut xifra l'impacte d'aquesta iniciativa en prop d'un 20% de l'activitat diària. Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Doncs si estem, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge, el Vall d'Hebron o el Josep Trueta, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa, impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària per tal d'evidenciar l'esgotament del col·lectiu i també forçar la conselleria a negociar millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya afectarà entre un 15 i un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya ja preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
Seguim endavant amb més coses que passen d'aquesta actualitat d'aquest dilluns 1 de juny, més enllà d'aquestes mobilitzacions al sector de l'educació i també al sector sanitari. Els Mossos d'Esquadra confien resoldre aviat el tiroteig d'ahir al barri de Sant Roc de Badalona. Hi va quedar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la lluita entre clans pel control del tràfic de drogues. David Àngela, avui tu has estat a Sant Roc. Què t'hi has trobat?
Hola, bon dia. Doncs, com sempre, quan es produeixen aquesta mena de fets, s'imposa la llei del silenci entre el veïnat. Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
És difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants.
Sí, la policia local de Tordera va iniciar una persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra els van seguir i els van aturar a l'altura de Saldrà, a Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona doncs això amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
Catalunya al dia.
Ja fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en senglars de Collserola i el mercat de la carn de porc continua alterat per l'impacte de la malaltia, sobretot pel que fa a les exportacions. El preu que marca la llotja de referència, la de Mercolleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners. I alhora els preocupa també el terreny que estan guanyant països competidors que exporten més barat, sobretot al Brasil. Anem a Lleida per parlar-ho amb més profunditat. Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues que van acumulant en aquests 6 mesos des de la PPA a Collserola?
S'hi ha atrevit Unió de Pagesos, els seus tècnics, que han comparat les cotitzacions d'aquests 6 mesos amb el mateix període previ a la pesta porcina i situen les pèrdues en 243 milions a Catalunya i 900 milions al global de l'Estat. Quan van aparèixer els primers positius, el preu del quilo de porc viu va caure en picat d'un euro amb 30 cèntims a un euro i ara està a un euro amb 29. Per tant, no ha arribat per poc encara als nivells previs a la crisi i això sí, és un 27% més baix que fa un any. Rossend Saltiveri, que té una granja i Ivars d'Urgell, és el responsable del sector del sindicat.
No hem recuperat, o sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
I, per tant, si encara no cobreixen costos, com aguanten els productors?
Doncs mira, per no allargar-nos i dir-ho ras i curt, tiren d'estalvis. Ens ho explica Jordi Siscart, ramader del Carràs i responsable del porcí de Jarc.
S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
I per això el que reclamen són línies de finançament bonificats per anar resistint.
I a curt, mitjà termini, quines perspectives tenen?
Ho hem parlat amb el director de Mercolleida de la llotja, Miquel Àngel Vergés. S'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, això passa cada estiu, però amb molta mesura, perquè el context global a Europa és de molta producció i consum estancat.
tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
Aquí hi ha, Estela, el dilema de la pujada de preus, eh?
Exacte, sí. La indústria alerta que si paga els porcs més cars, per tant, això afavoriria els productors, també els ha d'exportar més cars, i això suposa perdre mercat respecte als competidors com el Brasil, que ho fan doncs, tot plegat més barat. Això ens ho deia Antoni Jové, que és el vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia en Àfrica.
La cotització ara en Mercat Lleida està just a la ratlla. És a dir, pujar més és perdre mercat, perquè som cars.
La bona notícia recent és que les Filipines tornen a comprar porc de l'Estat, però encara hi ha mercats importants tancats, com el Japó i Mèxic.
I els consumidors, com hem notat, això?
Doncs mira, podríem dir que no gaire. Paguem el porc més o menys al mateix preu, o si de cas, una mica més car.
Molt bé, doncs gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
Doncs justament la presència de la pesta porcina a Collserola és un dels motius perquè s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la població. Per tant, ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. Núria Peraire, com era la temporada de caça abans d'aquest canvi, doncs?
Doncs mira, els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, a partir d'aquest juny i de cara a l'any que ve, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir d'aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
No fa res més, en definitiva, que facilitar les coses, no?
L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en algunes zones, com Girona, les xifres pugen fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
A Lleida, quan falten 8 minuts per arribar a 2:15 del migdia, aquest dimecres obre el pavelló de la fira per acollir persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita i que no tenen contracte. Com a novetat, aquest any també s'ha creat un nou centre d'acollida als afores de la ciutat. Pere Joan Álvarez, la capital del Segrià, podrà acollir en total més de 200 persones.
Sí, un centenar al pavelló, 32 al nou centre d'acollida situat a la Caparrella i 90 places en 16 pisos de l'Ajuntament. La Paeria preveu que amb la regularització d'immigrants es reduirà el percentatge de persones sense papers que l'any passat va arribar a les 400, un fet que facilitarà la seva contractació. Sentim el regidor Carlos Enjuanes.
Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
En Juan és també avançat que l'objectiu de la Paeria en pròximes campanyes és obrir dos nous centres d'acollida de temporers. D'altra banda, avui s'ha obert l'oficina única d'atenció als temporers, on es derivaran segons les particularitats de cadascú. Recordem que, a més dels dispositius de l'Ajuntament de Lleida, l'1 de maig va obrir un alberg a Seròs, gestionat pel govern, amb 40 places. La Paeria hi ha derivat, de moment, una desena de persones.
Parlem d'aquest mes de maig que ha tancat amb temperatures de 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona. Un episodi de calor intensa que ha sorprès per la seva durada de 5 i 6 dies consecutius i són unes xifres més pròpies del mes de juliol. Aquests dies en parlàvem també amb el Francesc Mauri. Això, però, Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
No vol dir que estiguem parlant d'un maig de rècord, o sí?
No.
No.
No n'estem parlant. Si hem tingut aquests dies temperatures extremes, recordem amb aquelles de Vinebre, 39 graus sí. I mitja temperatura, inèdit al mes de maig. Tot i així, recordem que els primers 20 dies de maig van ser molt frescos, fins i tot amb nevades, al Pirineu de 10 i 20 centímetres. Aquest contrast emmarcat és precisament el que ha definit el maig d'enguany. Marc Prohom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig, com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè hem tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
Segons Proom, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada vegada més freqüents durant els mesos de maig i juny.
La meitat dels accidents greus que hi ha a l'AP7, al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat. Això, malgrat que aquest tipus de vehicles només representen una quarta part del trànsit. Són dades de l'últim estudi d'accidentalitat a les carreteres de la demarcació que ha fet el RAC i que Girona, Clara Jordana, aposta per traspassar la gestió d'aquesta via i posar-hi algun tipus de peatge.
Són algunes de les propostes que fa aquesta entitat per mirar d'alleugerir una mica la saturació de trànsit que hi ha en aquesta via. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que el govern espanyol no faci aquest plantejament.
Que la Generalitat demani a l'Estat que se'ls traspassi aquesta potestat, diguem, tal com s'ha fet en el País Basc, i que siguem nosaltres els que decidim aquí doncs, com gestionar doncs, el manteniment i com gestionar les inversions, etc. I si és amb un model de peatge o és un model de vinyeta, doncs, ho decidirem en funció del que creiem que sigui millor per la nostra economia i per al país.
Una altra dada preocupant de l'estudi és que en 4 de cada 10 accidents greus a les comarques de Girona hi ha una moto implicada. De nou, a la demarcació, el tram amb un índex més alt d'accidents és el de la carretera que uneix Caldes de Malavella i Llagostera. I els trams que acumulen més sinistres són l'encreuament de la C63 i la G680 a Lloret de Mar i l'encreuament de la C35 a Vidreres.
Gràcies, Clara. I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat, això per millorar la seguretat viària. Es fan obres concretament al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i també malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més per estalviar-se doncs, aquests trams. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els treballs més destacats i, sobretot, com afectaran els usuaris?
Mira, ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra que hi ha pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, a Riudoms i a Botarell. L'acció forma part de les millores que fa Carreteres de l'Estat en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però això sí, obligarà alguns conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde, Joaquim Calatayud, reconeix molèsties, però creu que prima la seguretat.
Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de furgons que volen anar a direcció Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde Valentí González demana una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITU, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
Des de Carreteres de l'Estat avisen, però, que les obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de manera progressiva per augmentar la seguretat i reduir sinistralitat.
Un minut i dos quarts de dues, la Generalitat posa en marxa de nou l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Des d'allà, la Clara Echevarria Domingo ens explica que tot plegat s'emmarca en aquesta voluntat del govern doncs, de reforçar això, l'Agència Tributària de Catalunya.
Hola, bon dia. Sí, és el que ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, des de l'oficina habilitada a Tarragona, on ha dit que l'objectiu és preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines.
Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada doncs, l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem... A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat. Ja s'han atès més de 25.000 persones.
A finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter, a Cardedeu, fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona. Quan s'acabin les obres, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció i això permetrà deixar fora de servei la canonada actual, que és la que passa pel barri del Canyet, a Badalona. Aquí, des de fa 20 anys, que hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua cada dia. Des de Montcada i Reixac, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest és el principal problema que es resoldrà, però n'hi ha d'altres. Els tècnics han explicat el detall de les obres a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a qui podem escoltar en conversa amb ells com consulta si això podrà resoldre les pèrdues d'aigua que hi ha durant anys.
Fins que no hagin posat en servei aquesta nova infraestructura, aquests 6 metres cúbics per segon, no serà fins quan podrem deixar de posar en servei la que tenim l'actual per poder-hi entrar i veure en quin estat es troba. Aquesta infraestructura també farà 60 anys, per tant, la seva antiguitat serà per nosaltres després un repte poder entrar aquí dins i fer la reparació.
Les pèrdues que hi havia, que estaven per aquí?
Tenim pèrdues tant a Santa Coloma com a Badalona.
La nova canonada és d'acer i fa 6 quilòmetres i mig. Les obres van començar el gener de 2025 i eren una petició reiterada dels veïns dels municipis on es perdia aquesta quantitat tan enorme d'aigua.
Entesos, doncs moltes gràcies. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
2:15 de dues.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I repassem tot seguint les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Coques de Sant Joan, avui?
Doncs mira, porto coques de Sant Joan, no encara bé. Falta, però de tota manera igual, podem anar igual, fent boca ja. Sobretot també aquella previsió, no d'on comprarem les coques, o si les farem a casa, vaja, però si s'han de comprar, que sapigueu que ja tenim la llista.
A casa teva cuinen molt bé.
A casa jo crec que les farem, sí, seran casolanes. Però pels qui les compreu, doncs sapigueu que ja tenim la llista de les pastisseries doncs, que estan més ben valorades. Destaca molt la pastisseria Tornés, que fa la millor coca tradicional, és la segona de la coca de xocolata, però és que aquesta pastisseria de Girona és la que va guanyar aquest any el certamen del millor xuxu del món.
Home!
Tant, va acumulant guardons aquest any.
Com aquella charcuteria del Pallars, que també s'ho emporta
també,
tot.
També
no? De la pilota, la botifarra, sí, el brou, tot.
Sí, sí.
Molt bé, i una altra informació també molt útil, sobretot suposo pel que els preparen per la selectivitat, que és la setmana que ve, no?
Totalment. No sé si anem tard, Poder anem tard per alguna cosa, però vaja, en tot cas...
Em consta que per alguns no anem tard, perquè encara s'hi
han... Això s'havia de preparar amb calma, però avui a la web del 3Cat Info trobareu trucs per estudiar i entrenar la memòria. Són 7 regles mnemotècniques. És a dir, allò que a vegades fem. D'acrònims, no?, amb el nom d'una paraula, per recordar una frase, etcètera,
etcètera. Buscar certs trucs per doncs, aconseguir memoritzar.
Trobareu 7 allà doncs, per entrenar i per recordar coses que se us obliden.
També hauríem de fer nosaltres, això, depèn de com. Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Mira, parlàvem d'Ugasses, és aquesta petita població del Ripollès que volia salvar l'escola rural atraient noves famílies i també posant facilitats a l'habitatge. L'escola rural la van salvar fa un any, l'escola continua oberta, i va anar també la jornada d'aquella vegada, es va fer un diumenge, que aquest cap de setmana, aquest diumenge s'ha fet la segona festa, diguem, en aquest municipi per atreure d'alguna manera famílies. Doncs això, fan diverses activitats, entre elles també doncs, posen, diguem, exposen els pisos que hi ha lloguer a la població, i també aquest any, a més, han presentat el projecte d'escola Bressol. És a dir, que no només hi haurà primària, sinó que també hi haurà escola Bressol, per tant, Ugassa, que va recuperant la vida.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Josep Trueta. L'augment de les sales de tractament oferirà també més servei per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Tot això, oi, Núria Peraire, des de Girona?
Sí, les sales de tractament on es fa, per exemple, la quimioteràpia passen de 25 a 36 i alguns tractaments que fins ara requerien l'ingrés del pacient ara es podran fer de manera ambulatòria, és a dir, podran fer el tractament i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de dessensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a Barcelona. Ho explica l'adjunta a la Direcció de Cures de l'ICO de Girona, Eulàlia Pujol.
Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a dessensibilitzar al Bellvitge, sinó que els podrem dessensibilitzar en el nostre hospital de dia.
Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital, en el marc del nou campus de salut previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients, gràcies a la millora en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps tractant-se.
Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en 2 plantes.
I l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ja té en marxa des d'avui la nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, per tractar càncers de la sang. S'hi han invertit 7,4 milions d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai més amable per als infants i adolescents i també per les seves famílies, que a partir d'ara disposaran d'habitacions individuals, lluminoses i confortables. I, a més, també hi haurà espais de treball més eficients per als professionals. Aquesta planta compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferents diferenciades en funció de la situació mèdica de cadascun dels pacients. És un reportatge aquest que sentireu de la Mònica Mas amb muntatge musical del Dani Jiménez.
Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
mieloide
medulóblástica y llevo aquí desde el 8 de enero.
L'Ainhoa és una d'aquestes pacients ingressades en aquesta nova àrea d'oncologia hematològica de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron. Està instal·lada en una de les 12 habitacions individuals concebudes com un apartament familiar.
Pinto, dibujo, hago manualidades, juego, recibo clases, recibo fisioterapia y me le encuentros. Y toco el piano un poco.
María José, mare de l'Ainhoa.
En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa, tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre todo, porque le tienen precaución del hígado, de los riñones, y sobre todo cuando estás indefensas, mirarle que todo vaya bien.
Lefni, pare de l'Ainhoa.
También pasamos mucho tiempo aquí, los fines de semana pues intentamos hacer algo con ella, más que todo aquí, y también se agradece eso porque las habitaciones como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que la estancia que estamos aquí no sea tan aburrida ni tan amargada.
Abans, aquests pacients compartien habitació i els espais d'aïllament per trasplantaments medulars eren pràcticament habitacions fosques sense llum ni cap servei d'oci.
Laura Gallego, supervisora d'infermeria.
Doncs els trasplantaments són habitacions individuals, amb el seu bany propi, el llit pels pares, tot unes mesures que afavoreixen que l'adolescent, el nen i les famílies puguin estar en un entorn hospitalari, però com si fos un entorn de casa seva.
A l'Ainhoa li queda encara un cicle de quimioteràpia per poder tornar a casa.
Yo siempre rezo y le pido a Dios que me pueda ir rápido ya. Ir a casa y darle un abrazo a mi yaya.
Doncs el testimoni de l'Ainhoa, també dels seus pares que han estrenat aquesta nova planta de l'Hospital de la Vall d'Hebron per tractar càncers oncològics en aquest col·lectiu més pediàtric. Parlem ara del col·lectiu feminista del Pallars. per una denúncia que fa també referència a l'àmbit sanitari. Actualment només hi ha una llevadora de l'Institut Català de la Salut per donar cobertura als centres d'atenció primària de tot aquest territori del Pallars i denuncien llistes d'espera que arriben als 4 mesos. Des de Tremp, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
I a Sitges tenen una iniciativa per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament, recuperen la il·lusió i tot això gràcies al benestar emocional i a la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. Un altre reportatge, en aquest cas de la corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, també amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez. Jo mai no em trobo.
L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
I entre elles parlen i s'ajuden.
Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llacada.
A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.
I de Sitges en Posta, que ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre. Esta casa
sí que és casa. Les aubades són un dels cants populars més antics dels territoris que formaven la Corona d'Aragó. Era un cant laudatori de ronda que es feia al vespre de l'inici de la Festa Major i en què es cantava l'alcalde per demanar-li la llicència per començar la festa.
Doncs per recuperar les aubades, a la capital del Montsià han organitzat uns tallers i en Jordi Barranca n'ha visitat un.
Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, concretament ens hem colat en la segona edició d'aquests tallers.
Pues anem a començar com fèrem l'altre dia. Anem a buscar paraules que rimen en assonant.
Avui no hi ha molts alumnes. El professor Sant José Mi Sánchez cada 15 dies puja des de València per impartir aquestes classes.
Això és un repte molt important perquè bé, l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils.
Ara bé, les aubades no són pas com les jotes.
I passa de ser el tarariro-riro-riro, tarariro-rirorà, passa a ser tarariro-riro, tarariro-rà.
Això fa que expertes com la Rosa Maria i la Dolors, versadores amb molta experiència i dues de les alumnes, els costi acostumar-se a aquest nou sistema de les cinc síl·labes.
Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
Però per arribar fins aquí, primer el que cal és treballar l'agilitat en la improvisació. Això és el que estan fent.
Pera seria una pera, pera rimaria en tema en assonant, eh? Pues comencem. Tema.
I és que es basen en un document trobat al Cançoni Popular de Catalunya. Tot plegat s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. El Lluís Solorés és l'impulsor de tot plegat.
És un cant que al País Valencià s'ha mantingut, a l'Aragó en algunes zones també, però a Catalunya, desgraciadament, entra en crisi a partir del tombat de segle, del segle XIX al XX, per la influència de la jota.
Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol i si el resultat és exitós i tothom en surt content, l'any vinent es repetiran. Suposo que us esteu preguntant ara mateix exactament com sonaria un fragment d'una aubada. Doncs aquesta és la resposta.
El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
L'objectiu final del projecte és recuperar ja les aubades aquest mes d'agost per les festes d'Amposta.
Molt bé, doncs gràcies Jordi Barranca des d'Amposta i parlem ara del Cerdanya Film Festival.
Que te quieres subir a l'avión y dejarme en paz, coño, me quedo.
Que s'hauria de fer de l'1 al 17 d'agost amb la projecció de pel·lícules com aquesta que sentim de fons, molt lluny, del català Gerard Om. I diem que s'hauria de fer, així en condicional, perquè el Cerdanya Film Festival penja d'un fil. És el que diuen els organitzadors que denuncien les traves que els posa l'Ajuntament de Puigcerdà. Des de la capital de la Cerdanya, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I el punt de discòrdia és el Teatre Casino Ceretà.
Sí, és el lloc on es fan totes les projeccions del festival des que ara fa 3 anys va tancar el cinema Avinguda, l'únic que hi havia a la vila. L'Ajuntament ha decidit no cedir l'espai durant les dues setmanes del festival i això, diuen els organitzadors, fa perillar la 17a edició del certamen. Jordi Forcada és el seu director.
En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya jo crec que no té sentit.
A més de la sessió d'aquest espai, la Fundació Cerdanya Cinema també reclama un seguit de millores tècniques i de seguretat al teatre per complir una normativa que ara mateix diuen no es compleix.
I l'Ajuntament què hi té a dir?
Doncs argumenta que cap entitat pot reservar un espai públic durant tants dies seguits. Per això accepta cedir al teatre la primera setmana del festival i ofereix al Museu Cerdà, que és més petit, per la segona setmana. També diu que no pot garantir les condicions tècniques ni destinar el personal municipal que havia demanat la Fundació i li demana que presenti una proposta més adequada als recursos que té el consistori.
Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Com es repartiran aquests diners?
Doncs mira, 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat, 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
Ateneus que estan tots ells associats dins la Federació d'Ateneus i que amb els quals arribarem
confio a un molt bon acord amb els Ateneus, amb la Federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests Ateneus en activitats culturals de la ciutat.
Aquesta aportació és el fruit de l'acord de pressupostos amb Esquerra. En un comunicat, el regidor Jordi Castellà ha destacat el paper bàsic que juguen els Ateneus per construir els barris i crear xarxa entre els veïns.
Gràcies, Anna, adeu.
Gràcies a tu, adeu, bon dia.
Haurem arribat a les 2 del migdia. Seguim amb més cultura. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona exposa La Casa de Arena. És la primera gran exposició antològica a Espanya del pintor xilè Guillermo Lorca.
Guillermo Lorca, 42 anys, nascut a Santiago de Xile, és un dels màxims exponents de la pintura figurativa contemporània. Deixeble del mestre noruec Odd Nerdrum, el pintor fusiona la tradició clàssica amb una atmosfera màgica i pertorbadora. Una fórmula amb què, malgrat la seva joventut, ja ha conquerit grans galeries de Londres, Seül i Hong Kong.
La mostra recull els últims 15 anys de treball de Guillermo Lorca. En aquesta exposició que ja ha visitat la Montse Mas. Montse, bon dia.
Bon dia, sí, són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
I entre els nous projectes que té en ment destaca un quadre sobre Sant Jordi.
Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Está inspirado en eso, pero va a ser un poco más violenta la escena del clàssico.
Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar, es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Manel Sastre, des de Tarragona, què podem esperar d'aquest pla?
Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i el Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
Esports.
6 minuts i les dues, en dediquem, com sempre, 5 a la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Un cop confirmades diferents baixes destacades, Pere Romeu confirma que continuarà 2 temporades més dirigint el Barça femení de futbol.
Doncs sí, Romeu ho ha explicat en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per perdre.
Què seran, 2 temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
Romeu també confirma que Marta Torrejón continuarà i volen renovar Salma Parayuelo. Tant l'entrenador com la capitana del Barça, Irene Paredes, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes.
L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonament just en un dels millors moments del club en l'aspecte social i amb xifres rècord.
Amb gairebé 38.000 socis i 31.360 abonats, les xifres d'assistència a l'estadi aquesta passada temporada també han estat de rècord. 28.500 espectadors per partit de mitjana. El club vol consolidar les xifres i per això manté els preus per al pròxim curs, només amb la pujada de l'IPC. Aquest és un fragment del vídeo de promoció de la campanya d'abonaments que es diu Rebels d'Arrel.
I, papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
L'Espanyol vol potenciar el seient lliure perquè hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi.
A Madrid, la selecció espanyola de futbol integrada per 9 catalans ha fet un últim entrenament abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
El migcampista del Manchester City, Rodri, creu que l'extrem de Mataró, Lamine Yamal, ha de començar a assumir el rol de líder de l'equip.
Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
I en l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. A la final anada de l'ascens a la segona ref, el Cornellà va golejar 4-1 al Badalona.
Xiulada del Palau Blaugrana al Barça de bàsquet a l'últim partit de la fase regular contra el València.
Contundent derrota contra València de 25 punts, 77-102. Els blaugranes es compliquen al play-off de quarts de final que comencen a jugar demà mateix a la pista del Murcia. Xavi Pasqual, tècnic de Barça.
Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
Parlem també, Montse, d'hoquei patins i de futbol sala.
A la Lliga de Futsal, el Barça vol certificar avui l'accés a les semifinals amb un triomf a la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i l'Igualada, 1-0 per als blaugranes en una eliminatòria millor de 5. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3 i el Granollers d'handbol jugarà la segona competició europea després de guanyar el Ciudad Real a la Lliga 38-29. Antonio García, segon tècnic ballesà.
El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer i una altra vegada hem pogut aconseguir i una altra vegada que el Balomar Granollers l'any que ve jugarà a Europa.
I acabem amb motor, Montsem.
El barceloní Àlex Rins torna sense punts del Gran Premi d'Itàlia MotoGP, 12a posició, cursa sprint i una caiguda a la cursa de Gran Premi. A Moto3, Joel Esteban, 5è. Al Mundial de Raids, Nani Roma i Àlex Haro tornen de la ruta 40 Argentina amb una 8a posició final, però són el millor cotxe fort a la general de la tercera prova de la temporada.
Doncs que se'ns ha complicat. La realitat és que des del primer dia ja el vaixell va arribar tard, els cotxes van arribar tard, tot el que teníem previsió no van poder fer i bueno, es va girar des de l'inici. Ha estat una carrera no gens agradable per nosaltres, amb diferents punxades, amb molt tràfic quan et passen coses, un problema mecànic que vam tenir que reparar la pista i va perdre molts minuts.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Cornellà de de Llobregat està de festa major. Avui es projecta a la biblioteca Marta Mata el documental Camí Ral, la ruta oblidada. Explica la història de l'antic Camí Ral entre Barcelona i Vilafranca del Penedès, també conegut com la Via Mercadera. És una ruta mil·lenària que fins al segle XVIII es va convertir en el principal motor econòmic i social entre la capital i el sud de Catalunya. El documental, gràcies als drons i a la cartografia dinàmica, permet a l'espectador resseguir el traçat exacte d'aquest antic camí, veure els canvis que ha tingut. I la pel·lícula, a més, reivindica a les administracions que recuperin aquesta ruta. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però hi tornem demà. Ànims amb el que queda d'aquest dilluns.